Ràdio Estel, sempre amb tu.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Hola, bona tarda, amics i amigues de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us parla Ignasi Miranda en nom de tot l'equip del programa, avui format pel Mario Ramírez, al control tècnic de la Catedral de Barcelona, i pel Jordi Carretero, a les vies de so des dels estudis de Ràdio Estel, al carrer Comtes de Bell-lloc, també a la capital catalana. Avui és diumenge 11 durant l'any, i a l'entrevista volem parlar de cinema i religió, perquè s'estrenen aquests dies, entre divendres passat i el proper divendres, sobretot, algunes pel·lícules molt interessants, per exemple, una sobre Hannah Arendt i també una altra pel·lícula titulada Un Dios Prohibido sobre la guerra civil i les ferides obertes. També ahir dissabte s'estrenava, en una preestrena, millor dit, al Cinema Comèdia de Barcelona, el documental Jo Crec, sobre testimonis de la fe, en aquest any de la fe, a partir de creients catalans, testimonis de casa nostra. Tot això serà després d'escoltar, ara mateix, la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard, llibertat religiosa i pau social. Celebrem aquest any el 1700 aniversari de l'edicte de Milà i és pertinent recordar-ho i situar aquest esdeveniment en el marc de les relacions entre religió i societat i entre església i estat. Així es va fer en les recents jornades d'actualitat canònica organitzades per l'Associació Espanyola de Canonistes a la Universitat Pontifícia de Comillas, en la qual vaig tenir el goig de poder-hi participar. L'anomenat edicte de Milà fou donat el 13 de juny de l'any 313 i, com ens explicava en les seves classes l'eminent professor de dret romà Gabrio Lombardi, té una importància transcendental perquè indica la libertatis initium, l'inici de la llibertat del món modern. Les mesures donades pels emperadors Constantí i Licini significaren no només el final progressiu de la persecució contra els cristians, sinó sobretot l'acte de naixement de la llibertat religiosa. Podem dir que amb l'edicte de Milà varen sorgir per primera vegada en la història dues dimensions que avui anomenem llibertat religiosa i laïcitat de l'Estat. A continuació, voldria proposar una reflexió sobre la llibertat religiosa. El cardenal Angelo Scola, arquebisbe de Milà, en un escrit recent recorda dos punts significatius de l'ensenyament de Sant Ambròs, arquebisbe d'aquella seu. Aquest, Sant Ambròs, recordava als seus diocesans, en primer lloc, que els cristians han de ser fidels a l'autoritat civil i, en segon lloc, que l'autoritat civil ha de garantir als ciutadans la llibertat religiosa tant en el pla personal com en el pla social. Ara que celebrem els 50 anys de l'inici del Vaticà II, és oportú recordar que la declaració Dignitatis Humanae d'aquest concili va constituir una fita important en la definició de la llibertat religiosa. Aquest document conciliar va significar la superació de la doctrina clàssica de la tolerància i va reconèixer que la persona humana té dret a la llibertat religiosa. Com afirma Nicolaus Lobois, La qualitat extraordinària de la declaració conciliar consisteix en haver passat, en el tema de la llibertat religiosa, de la noció de veritat a la dels drets de la persona humana. Si l'error no té drets, una persona té drets fins i tot quan s'equivoca. No es tracta d'un dret davant de Déu, sinó d'un dret respecte dels altres persones, la comunitat i l'Estat. Malgrat fa tants segles de l'edicte de Milà, el dret a la llibertat religiosa no és pas reconegut en el món d'avui, plenament, i els cristians són un dels col·lectius que més pateix aquesta manca de llibertat religiosa. Segons dades recents, prop de 350 milions de cristians pateixen persecució o discriminació religiosa actualment. I el Papa Francesc, en una de les seves al·locucions, a l'hora de la pregària de l'Àngelus, ha expressat la seva solidaritat amb els cristians perseguits, de vegades fins a la immolació de la seva pròpia vida. Voldria remarcar que diversos estudis han demostrat que entre la llibertat religiosa i la pau social hi ha una correlació molt estreta. Si l'Estat imposa restriccions a l'exercici de la llibertat religiosa, augmenten els conflictes de contingut religiós. Tot reconeixent la llibertat religiosa, avui a Europa es planteja la pregunta sobre quina és la millor política religiosa dels estats en relació a les institucions religioses. Aquest serà el tema d'un altre comentari. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si Déu plau.
En directe des de la Catedral de Barcelona.
Saludem novament, amics oients, en els minuts previs a l'Eucaristia del diumenge 11 durant l'any, dia que celebrem avui, amb un evangeli molt colpidor sobre una dona pecadora davant la qual Jesús diu que els éssers humans, encara que ens equivoquem i pequem, tenim la possibilitat fàcilment de guarir les nostres ferides, les del pecat. Avui, però, volem dedicar l'estona prèvia a la celebració eucarística a parlar de l'espiritualitat a la gran pantalla. Avui ens acompanya un referent de l'estudi del cinema i la teologia a Catalunya, que és el sacerdot Peyo Sánchez, actualment rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, director de la Setmana de Cinema Espiritual i també home vinculat, com dèiem, al cinema i la fe. Mossèn Peyo Sánchez, bona tarda i bon diumenge.
Bona tarda.
Avui vostè ens visita per parlar, sobretot, de tres grans produccions cinematogràfiques. Una s'estrenava aquest divendres, Un Dios Prohibido, cinema de la Guerra Civil que mostra una ferida oberta, com vostè diu en el seu blog de Cine Espiritual para Todos.
Sí, la idea d'esta pel·lícula surge porque uno de los episodios de la Guerra Civil más duros, pero también significativos desde el punto de vista del martirio de la fe, fue el hecho en la ciudad de Barbastro del fusilamiento de 51 claretianos, además de el propio obispo de la diócesis y además también de el Pelé, el gitano ceferino beatificado. Y de este acontecimiento y de este momento duro de la Guerra Civil, pues da cuenta esta película. Es una producción de la productora Contracorriente, Contracorriente que dirige Pablo Moreno. Ya nos ha ofrecido, primero empezaron su experiencia con una película sobre la vida de Jesús, que era pues una narración de las pasiones de los pueblos de Castilla, en Ciudad Rodrigo. Después nos presentaron Talita Kun, que era sobre la historia de esta niña curada por Jesús y una reconstrucción ficticia del tiempo de Jesús. También nos ofrecieron San Pablo, el último viaje. Y ahora entran en un tema más actual, en una película sobre la Guerra Civil, en un terreno difícil. La cinematografía sobre la Guerra Civil es muy amplia. Quizá las últimas películas denotan dos novedades, y es, por una parte, son películas menos maniqueas, es decir, el paso de los años y la mirada al conflicto es más serena.
Uh-huh. No, y permite la división entre bons y dolents.
Sí, y permite cruzar las líneas del frente y descubrir cómo siempre el mal y las víctimas están en los dos lados. Y por otra parte, también las últimas películas sobre la Guerra Civil pues hacen no tanto una visión solo política, sino que realizan más una visión sobre determinados episodios personales. Y yo creo que esta película, Un Dios Prohibido, entra en un episodio personal y no es una película que trata sobre la guerra civil, sino que trata sobre la coherencia en la fe de un grupo de jóvenes bastante ignorantes de todo el proceso político y social que les rodeaba y que pues van a ser víctimas de esta situación y en esa situación se van a mantener en una gran coherencia de fe. Entonces, desde ahí, luego también una cosa especial de esta historia es que la película refleja muy bien, porque está muy bien documentada históricamente, es que así como en muchos actos de fusilamiento durante la guerra civil no se tiene testimonio, el caso de este grupo de seminaristas resultó que fueron detenidos durante un mes en el mismo Barbastro, junto a la plaza del ayuntamiento, en un local que entonces tenían los escolapios. Y durante este mes de retención también está con ellos algunas personas que luego sobreviven, en concreto dos jóvenes argentinos que están también en el teologado claretiano y que ellos van a dar testimonio escrito de todo lo que aconteció en aquellos días. Y lo viven tan desde dentro que ellos pensaban también que iban a ser fusilados porque formaban parte de este grupo. Esto unido a algunos otros testimonios externos nos permite hacernos pues una idea històrica clara también de los acontecimientos.
Avui amb Peyo Sánchez presentem algunes novetats cinematogràfiques de la cartellera amb contingut religiós, de fe i de testimoni, com en el cas d'aquesta pel·lícula Un Dios Prohibido ens porta cap al que són les ferides obertes als màrtirs per la reconciliació. Recordem que el 13 d'octubre a Tarragona hi ha la beatificació doncs, de moltes desenes de màrtirs del que podríem dir la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya, que ja no és una qüestió de bàndol, sinó que és una qüestió de perseguir la fe, més enllà del bàndol.
Sí, hi ha la pel·lícula que desenvolupa tres fases. La primera fase es una contextualización del conflicto, a esto dedica la película prácticamente media hora, y nos trata de explicar por qué van a parar a Barbastro. En principio parecía que era un terreno bastante tranquilo dentro de la situación conflictiva que estaba afectando a todo el territorio. Después resultó que aquel lugar pues, fue ciertamente un lugar también difícil. La contextualización es muy interesante porque nos permite ver la situación de la vivencia del seminario en aquel momento, pero también nos permite ver el juego de fuerzas, la situación del ejército, nos permite acercarnos al contexto histórico. La segunda parte de la película es cuando son detenidos y enviados a este centro de reclusión y durante este tiempo nos adentramos más en los personajes y en la relación de las personas. Podemos conocer a cada uno de ellos, podemos identificar la coherencia de su fe, podemos ver también las relaciones que establecen con diferentes milicianos y personas que pertenecen al Comité Revolucionario. Se dan también distintos momentos. También es interesante en la película que algunos personajes, como por ejemplo uno de los dirigentes del Comité Revolucionario de la CNT, se presenta como un personaje que comprende lo que es una injusticia respecto de las personas, aunque él se mantenga en la coherencia ideológica. También tenemos una miliciana que se enamora de uno de estos muchachos y que también, pues, ella, desde esa perspectiva del amor romántico, recupera el valor de las personas. Esto sirve precisamente desde el guión, tienen pequeñas bases históricas estas realidades, para establecer pues un tratamiento mucho más equilibrado y desde ahí abordar lo que será la última parte de la película, los últimos 20 minutos, que es el fusilamiento en distintas fases de todo este grupo y cómo este grupo se les ofrece abandonar la fe, pero ellos deciden ser coherentes con ella en un acto ciertamente martirial, en un acto de confianza en Dios, de entrega generosa, de una entrega limpia, no pasada por contenidos ideológicos, sino y eso lo demuestra claramente en uno de los momentos culminantes de la película, en un texto que existe, porque ellos escriben una carta de despedida a la congregación. Y en esa carta de despedida a la congregación dicen que su sangre no sirva para la venganza. Y en ese sentido, esta presentación del martirio como lugar de reconciliación. Un grupo de jóvenes inocentes, por jóvenes y creyentes, y con el entusiasmo de poder ser misioneros por todo el mundo, se ven atrapados por un conflicto social y político que les lleva a la muerte. Però allí estan sent testigos de la reconciliació.
Aquesta és una situació concreta d'Espanya, però evidentment el martiri en l'Església forma part de la seva essència, de tota la història de l'Església, on hi ha hagut persones que han mort màrtirs per coherència amb la fe i també estimant sense voler promoure la revenja. Una història molt, molt interessant i que intenta superar els maniqueïsmes, com també Jesús en l'Evangeli que avui es llegeix, no? Supera aquests maniqueïsmes, aquesta dona pecadora, doncs que per què ha de ser ella dolenta i els altres bons, no?
Sí, sí. De hecho, en el Evangelio de hoy hay unos que están sentados a la mesa y ella que está fuera de la mesa a los pies de Jesús, llorando y ungiendo. Y esto pues es precisamente también, ¿no? Los que están fuera de la mesa están siempre invitados a la mesa, porque la propuesta del Evangelio es levantar, ¿no? Y curar y acercar. Y probablemente la lucidez que tuvo esta mujer es que también ella, en esa sencillez de la fe, logra ungir a Jesús avisando de lo que le va a ocurrir al Señor. Y yo creo que en este sentido pues también este evangelio pues nos habla de sentar a la mesa a todos.
Doncs avui seguim aquesta voluntat integradora de Jesús i del cristianisme. Us animem, amics oients, a veure la pel·lícula Un Dios Prohibido. A la cartellera la trobareu en diversos cinemes de Catalunya, no? Es pot veure.
Sí, sí, sobretot estarà en el Cine Boliche, però en tot l'estat estarà en molts llocs.
Avui Peyo Sánchez, director de la Setmana de Cinema Espiritual, també rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, parlem de cinema i espiritualitat. I, si li sembla, podem comentar una pel·lícula que s'estrena divendres vinent a la cartellera i que tindrà un aperitiu de luxe en un acte que avui també ens vol presentar Peyo Sánchez. És la pel·lícula Hannah Arendt. És un personatge, el de Hannah Arendt, molt interessant, que ens situa, en aquest cas, en l'Alemanya del nazisme i de l'extermini.
Sí, primero se trata... Hannah Arendt es una de las filósofas políticas más influyentes en la historia del pensamiento contemporáneo. Sus libros sobre el análisis de los totalitarismos y sobre el problema del mal son claves en la filosofía política. Ella es de nacionalidad alemana, pero de origen judío. Ella vive a fondo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ella misma es detenida y amenazada de ser deportada por ser judía. Pero además, curiosamente, también ella pues es alumna y después amiga íntima de Heidegger. Y desde ahí, que fue su profesor y primer maestro, y desde ahí también la historia que nos cuenta la película se va a centrar en una intervención que ella tiene y que causa pues una gran controversia y polémica. Controversia filosófica y polémica mediática. Ella asiste al juicio de Heisman. Adolf Heisman es uno de los implicados en la solución final, en la matanza que los nazis realizan sobre el pueblo judío. El Mossad, el servicio secreto judío, detiene en Argentina a Heisman y lo traslada a Jerusalén para juzgarlo. Y entonces ella está viviendo en Estados Unidos, pero ella marcha a Israel para acompañar el juicio de Heisman. Y entonces ella, cuando ve a este personaje que se defiende como si él no tuviera ninguna responsabilidad sobre el mal, entonces descubre y piensa en el tema de la banalidad del mal. Es decir, que aparte de un mal radical, está este mal que es banal, y es el mal que se autojustifica y que considera que en conciencia no ha hecho nada malo. Heisman dice que lo único que ha hecho es cumplir la ley y que a él le han pasado órdenes y él ha cumplido órdenes. Esto son las pequeñas rueditas que garantizan que un engranaje funcione. pero ese engranaje destructor y realmente maléfico está hecho de rueditas inconscientes que hacen el mal sin tener conciencia del mal. Esto lleva a un asunto pues muy interesante, y es que nos permite descubrir si detrás de una apariencia de bien se puede estar haciendo un mal suficientemente radical para ser definitivo. Y esto es lo que la película nos va a llevar y nos va a plantear. Una película, por lo tanto, que tiene actualidad, porque en el mundo de la economía y en el mundo de la política asistimos a un momento de desculpabilización. Es decir, nadie tiene la culpa, porque pues el sujeto que vendía preferentes a ancianos que no sabían lo que estaban firmando, pues ese sujeto es una ruedita que forma parte de un sistema maléfico, pero él no tiene ninguna conciencia del mal. De tal forma que el mal banal nos rodea, nos atrapa, nos condiciona y se convierte en una forma del mal radical. Por eso la reflexión de Hannah Arendt tiene mucha actualidad, y entonces hemos organizado en la Facultad de Comunicación, a través de la Fundación Joan Maragall y de la Mostra del Cinema Espiritual, un encuentro para reflexionar. Presentaremos la película, es el próximo martes, día 18, a las 7 de la tarde. Presentaremos la película, la veremos con calma, y después Carles Tourné y yo mismo presentaremos y haremos una reflexión de contenido filosófico y también teológico sobre el problema del mal que Hannah Arendt levantó como una gran controversia.
Doncs d'aquesta reflexió ja ens ha donat un petit tast Peyo Sánchez, li agraïm que ho hagi fet. Serà dimarts a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, un acte conjuntament organitzat amb la Fundació Joan Maragall i la Mostra de Cinema Espiritual que dirigeix el mateix Peyo Sánchez. És al carrer
Valldonzella,
a la part alta de Barcelona, vaja, al districte de Sant Gervasi.
No, Valldonzella, la que està al centre de Barcelona. La Facultat de Comunicació.
La Facultat de Comunicació.
Sí, al costat de la Facultat de Geografia i Història.
Molt bé, doncs queda aclarit al centre de Barcelona, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, aquest acte dimarts a les 7 de la tarda, amb una important reflexió filosòfica a partir de la pel·lícula Hannah Arendt, que es presenta aquest dimarts, es pot veure en preestrena, doncs, i divendres es pot veure ja a la cartellera. Acabem aquesta conversa amb Peyo Sánchez recordant que ahir dissabte el Cinema Comèdia de Barcelona, molt ple de gom a gom, acollia l'estrena de la pel·lícula documental Jo crec, un treball sobre el qual ens ha parlat a Ràdio Estel aquesta mateixa setmana el seu director Vicenç Vila, i ja hem comentat moltes coses, però em sembla que com a documental de testimonis de la fe procedents de casa nostra, doncs és interessant també recordar i donar a conèixer. Esperem que es pugui veure més.
Sí, penso que el documental jo crec és un material molt interessant, és una proposta molt interessant que reúne l'arte de Catalunya, però además la presencia de la fe y el testimonio de la fe, y además un itinerario de contenido creyente desglosando el credo. Es una oportunidad sensacional, primero para verlo y después también para los que realizan tareas como educadores, como profesores de religión, como catequistas, como animadores en la fe. Les ofrecemos un material muy bien realizado, en tres dimensiones, con una tecnología bien actual, pero a la vez con un guión muy sensato y con una presentación de imágenes formal pues muy elaborada. Creo que esto nos permite cada vez más tener a la mano unos materiales más interesantes para la transmisión de la fe, para la comunicación de la fe, y creo que el documental, yo creo, es un modelo de cómo se ha de trabajar en esta dirección.
Bé, doncs que vagi bé tota la difusió. Des d'aquí, des de Ràdio Estel, hem intentat modestament contribuir amb moltes entrades dobles que els nostres oients han anat obtenint gràcies a la promoció gestionada a través de la web www.radioestel.cat. Avui, doncs, parlant de pel·lícules de cinema espiritual, aprofitem l'ocasió per agrair a Peyo Sánchez la seva presència i també per preguntar-li si realment això no s'atura. Hi ha sempre cinema espiritual, no? De vegades potser no en som prou conscients.
Bueno, estamos en un momento de gran crisis en el mundo del cine y de la distribución cinematográfica también. Vamos a asistir a una reducción del número de salas todavía más. Asistimos también, por la subida de los precios, por la complicación de la subida del IVA, a una desafección del público a las salas. Pero, sin embargo, cada vez se ve más cine. Pero también abordamos un problema, es que se ve el cine más comercial y a veces el cine menos interesante. Y entonces el tema es cómo tener ventanas para ofrecer el cine que tiene calidad cultural, que tiene calidad artística y que tiene calidad espiritual. Y yo creo que en ese sentido, y como Iglesia, nos sentimos comprometidos precisamente con este cine. El cine que culturalmente aborda los grandes problemas del hombre, que desde el punto de vista artístico presenta la novedad y la belleza formal, y por último, que aborda las cuestiones últimas que afectan a la espiritualidad y al sentido del hombre. Yo creo que este cine merece tener puerta, tener entrada, tener un lugar, e invitar a los espectadores a que pues también elijan bien, porque es el momento donde hay que saber elegir en coherencia con aquello que creemos y pensamos.
Avui tenim una litúrgia de la paraula molt alliberadora. Es parla del pecat a la primera lectura del segon llibre de Samuel, per exemple, a l'Evangeli també. També Sant Pau ens recorda que la llei pura i dura doncs, és dolenta i que més enllà de les lleis doncs, hi ha també una consciència i una capacitat de fer el bé que també es veu en el cinema espiritual. Gràcies, Peyo Sánchez, per les seves paraules en aquests minuts previs a l'Eucaristia del diumenge 11 durant l'any que estem vivint avui a Ràdio Estel. Alguna última cosa vol afegir?
No, animar, yo creo que estamos en un momento interesante del diálogo de la fe y de la cultura y animar al público creyente a que participe de estas iniciativas porque estas iniciativas son posibles si hay público que está dispuesto a participar.
Peyo Sánchez és director de la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona, pionera al món en aquest tipus de certàmens, i també és el rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Que vagi molt bé, bon diumenge i una abraçada. Fins una altra.
Fins una altra.
És el diumenge 11 durant l'any, com us hem dit en l'entrevista que acabem de compartir amb tots vosaltres, i és un diumenge on el missatge litúrgic, com també heu pogut sentir si heu seguit el programa La Taula de l'Evangeli, on es parla del pecat i de l'alliberament d'aquest pecat. I és que nosaltres, els pecadors, necessitem que ens retornin l'esperança. Si algú pensa que no és pecador, és que simplement no sap on viu ni quina mena de persona és en el món. Persona amb grans capacitats, però també amb limitacions i amb errors. No se salva ningú de deficiències, de febleses i tampoc d'errors. I les religions en general sembla que de vegades no ho han entès, això. Pensen que tot se soluciona amb la llei i el càstig. En aquest context, precisament, es va trobar Jesús quan va viure en el nostre món. Jesús, el fill de Déu, Déu amb nosaltres. Ho veiem en la primera lectura del segon llibre de Samuel, del capítol 12, on se'ns ensenya, se'ns explica que el pecat comporta el càstig de Déu com una condició per al perdó. Jesús surt d'aquest motlle, d'aquesta dinàmica, d'aquesta filosofia, perquè sap que el pecat és la nostra ceguesa, la nostra feblesa, la nostra creu. Som nosaltres els qui cometem aquests pecats. Déu no ho vol. I sap que només hi ha un remei, que és l'amor. Només l'amor és capaç de regenerar-nos, de millorar-nos, de guarir-nos des de dins. Per aquest motiu, precisament, Jesús acull els pecadors i ells noten que ell els torna l'esperança. Aquest és el missatge que avui sentirem en l'Evangeli, extret del capítol 7è de Lluc. Ho entén també Sant Pau, com sentirem a la segona lectura de la carta als cristians de Galàcia, del segon capítol. La llei pura i dura mata, així mateix ens ho diu Sant Pau. És Jesús qui dona la vida perquè fa sentir l'amor de Déu que acull tots els seus fills, especialment aquells que es troben ferits i malalts. Jesús revela que Déu no és un jutge que busca castigar-nos, sinó un metge bondadós i eficaç que dona la vida i guareix la malaltia. Amb les campanes que sentiu comença l'Eucaristia, que presidirà mossèn Josep Vives, canonge de la catedral. A l'orgue tenim Josep Maria Escalona i en la direcció de cants David Montserrat, membre del cor de cambra Francesc Valls.
Senyor, En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots vosaltres. Benvinguts, germans i germanes, que us trobeu a la catedral, i benvinguts, germans i germanes, que seguiu o seguireu aquesta celebració de l'Eucaristia a través de Ràdio Estel. Avui és diumenge, el dia del Senyor. El Senyor ens convida a trobar-nos amb ell en aquesta celebració. I per començar-la, ens acollim a la seva immensa misericòrdia per tal que ens purifiqui de les nostres culpes i ens ajudi a viure en fe i amb amor aquesta Eucaristia.
L'acte penitencial que vivim ara és precisament la màxima expressió d'aquesta voluntat de canviar, de deixar enrere el pecat que tots cometem moltes vegades en la vida i alliberar-nos per viure només l'amor.
Vos que coneixeu la nostra feblesa.
Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.
Vos que us deixeu entendrir pels qui s'humilien.
Crist, tingueu pietat.
Que no voleu la mort del pecador.
Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.
Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. O Déu, fortalesa dels que esperen en vos, acolliu les nostres súpliques, i ja que sense vos no pot res la nostra feblesa, auxilieu-nos sempre amb la vostra gràcia, perquè complint els vostres manaments, us siguin plaents les nostres intencions i les nostres obres. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos vivi i regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Comença després de la salutació inicial i de l'acte penitencial, i el Glòria també, la litúrgia de la paraula. En la primera lectura escoltarem una història de l'Antic Testament que ens mostra el Déu que no vol la mort del pecador, sinó la seva conversió. El text ens prepara, a més, per escoltar després el relat de l'Evangeli. Sentim aquest fragment del segon llibre de Samuel.
El segon llibre de Samuel. En aquells dies, Natan digué a David: Això diu el Senyor, Déu d'Israel. Jo t'he ungit, rei d'Israel, i t'he salvat de les mans de Saül. He posat als teus braços la filla del teu senyor i les seves dones. T'he donat al poble d'Israel i he d'ajudar. I si tot això fos poc, encara estava disposat a afegir-hi altres favors. Per què, doncs, has menyspreat el Senyor, cometent això que és mal vist per ell? Has fet matar Uries, l'hitita. Has pres per esposa la seva dona i a ell l'has fet matar amb l'espasa dels amonites. Per això, ja que tu m'has menyspreat, prenent per esposa la dona d'Uries, l'hitita, l'espasa no s'apartarà mai més de casa teva. David digué a Natan: he pecat contra el Senyor. Natan li respongué: està bé, el Senyor passa per alt el teu pecat, no moriràs. Paraula de Déu.
En el salm cantarem al Senyor i li direm que ell ens ha perdonat la culpa comesa. Aquesta és la sensació d'alliberament que sempre tenim quan ens reconciliem amb ell.
M'heu perdonat la culpa comesa. Sepultat el seu pecat. Feliç l'home qui el Senyor no té la compte la culpa i dintre seu ja no manté l'engany. Reconèixer la falta, no us he amagat més el meu pecat. Tan bon punt m'ho he proposat, Senyor, m'heu perdonat la culpa comesa. El meu recer, vos em guardeu del perill, tothom celebra al voltant meu el goig de veure'm lliure. Justos, celebreu el Senyor. Homes rectes, aclameu-lo.
La segona lectura que sentirem ara és una reflexió de Sant Pau sobre la salvació que ens ve només gràcies a Jesucrist i no pas per cap mèrit que nosaltres hàgim fet. Pau, que era jueu, explica com el fet de ser del poble escollit i complir la llei no dona la salvació. Sentim aquest fragment de la carta.
La carta de Sant Pau als cristians de Galàcia. Germans, sabeu que ningú no pot ser just per haver complert les obres que mana la llei, sinó només per haver cregut en Jesucrist. Per això, nosaltres, jueus, hem cregut en Jesucrist perquè ens faci justos. No el compliment de les obres de la llei, sinó el fet d'haver cregut en Crist, ja que Déu no hauria pogut absoldre ni un sol home si calia haver complert les obres que mana la llei. Jo, per obra de la llei, vaig morir pel que fa a la llei, a fi de viure per Déu. Estic clavat a la creu juntament amb Crist. La vida que ara visc ja no és la meva. És Crist que viu en mi. La vida que ara visc, en aquesta carn, l'he vist gràcies a la fe en el Fill de Déu, que m'ha estimat i s'ha entregat ell mateix per mi. No vull refusar la gràcia de Déu. Si algú pogués ser just per obra de la llei, Crist hauria mort inútilment. Paraula de Déu.
El cant de l'Al·leluia ens prepara per sentir aquest bonic i alliberador relat de l'Evangeli.
Vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida. Vos teniu paraules de vida eterna.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc.
Glòria a vos, Senyor.
En aquell temps, un fariseu invità Jesús a menjar amb ell. Jesús, doncs, anà a casa del fariseu i es posà a taula. Hi havia al poble una dona que portava una vida pecadora. Quan sabé que Jesús era a taula a casa del fariseu, hi anà amb un jarret d'alabastre ple de perfum i es quedà enrere plorant als peus de Jesús. Amb les llàgrimes començà a mullar-li els peus i els hi aixugava amb els cabells. Després li besava els peus i els hi ungia amb perfum. El fariseu que havia convidat Jesús, en veure això, pensà: aquesta dona que el toca és una pecadora. Si ell fos profeta, sabria qui és i quina vida porta. Jesús li digué: Simó, t'he de dir una cosa. Ell li contestà: Mestre, digueu. Jesús continuà: dos homes devien diners a un prestador. L'un li devia 500 monedes de plata i l'altre 50. Cap d'ells no tenia res per pagar i el prestador els perdonà el deute. Quin d'aquests et sembla que l'estimarà més? Simó li respongué: jo diria que aquell a qui ha perdonat el deute més gran. Jesús li diu: és així mateix. Llavors Jesús es girà cap a la dona i digué a Simó: veus aquesta dona? Quan he entrat a casa teva, tu no m'has donat aigua per rentar-me els peus, però ella me'ls ha rentat amb les llàgrimes i me'ls ha aixugat amb els cabells. Tu no m'has rebut amb un bes, però ella, d'ençà que he entrat, no para de besar-me els peus. Tu no m'has ungit el cap, però ella m'ha ungit els peus amb perfum. Per això et dic: has vist que aquesta dona estima molt, I és que eren molts els pecats que li han estat perdonats. Però quan no hi ha tant a perdonar, no hi ha tant amor. Després digué a la dona, els teus pecats et són perdonats. Els altres que eren a taula començaren a pensar, qui és aquest que fins i tot perdona els pecats? Digué encara a la dona, la teva fe t'ha salvat, vés-te'n en pau. Després d'això, Jesús passava per cada vila i per cada poble, predicant i anunciant la bona nova del regne de Déu. Anaven amb ell els 12, i algunes dones que havien tingut malalties i esperits malignes i s'havien posat bé. Maria, coneguda amb el nom de Magdalena, de la qual havien sortit 7 dimonis. Joana, la dona de Cusà, administradora d'Herodes. Susanna i moltes altres que el mantenien amb els seus béns. Paraula del Senyor.
Pensa-vos a Crist.
Mossèn Josep Vives, que presideix l'Eucaristia, pronunciarà tot seguit l'homilia.
Sou aquí a la catedral i també benvinguts germans i germanes que seguiu aquesta celebració a través de Ràdio Estel. Penso particularment en les persones malaltes, les persones que viuen soles, persones grans, persones que potser no poden sortir de casa. Acabem d'escoltar la paraula de Déu i avui aquesta paraula de Déu ens parla de l'amor misericordiós del Senyor envers els pecadors, envers nosaltres, en definitiva, tots som pecadors. A la primera lectura hem escoltat com el profeta Natan va a trobar-se amb David, que acabava de cometre dues ofenses greus. Havia fet matar un oficial del seu exèrcit per quedar-se amb la seva muller, un pecat d'assassinat i un pecat d'adulteri. I el profeta va trobar en nom del Senyor el rei David. Li recorda l'amor de predilecció del Senyor envers la persona del rei, tan segurs que li havia concedit. Però el rei havia ofès el Senyor. I és admirable la reacció del rei. El rei podia haver-li dit a Natan, què vens a fer aquí? Per què vens a fer-me aquests reptes? Jo sóc el rei, jo tinc tot el poder, vés-te'n d'aquí. Però el rei no va reaccionar d'aquesta manera, sinó que va tenir el valor, la força que va rebre de Déu per reconèixer el seu pecat. David digui a Natan, he pecat contra el Senyor. I el profeta li diu, està bé, el Senyor passa per alt el teu pecat. El Senyor et perdona amb la seva misericòrdia. Sant Pau, a la segona lectura, ens ha parlat d'un tema que pot semblar que directament no afecta la misericòrdia de Déu, però sí que afecta plenament a la misericòrdia de Déu. Ens parla de la justificació que Déu realitza en l'home, en la persona humana. Déu justifica, és a dir, fa just l'home fent-lo passar de la seva situació de pecador a la situació d'amic de Déu. És també aquí una acció de la misericòrdia de Déu, de la gràcia misericordiosa de Déu que ell ens concedeix. No és obra nostra la justificació, és gràcia de Déu que demana la nostra fe. Nosaltres som justificats per la fe en Jesucrist, la fe que ens porta a conèixer, a experimentar l'amor de Jesucrist que s'ha entregat per nosaltres i d'aquesta manera ens ha fet justos. Misericòrdia de Déu, que gairebé toquem físicament en l'amor de Crist per cadascun de nosaltres. I a l'Evangeli hem escoltat aquest relat tan bonic del que va succeir a casa d'aquell fariseu. Un fariseu que va convidar Jesús a casa seva a menjar amb ell. Jesús es feia amb tothom i es fa amb tothom, sigui quina sigui la condició de la persona que va a trobar-lo, i va acceptar aquella invitació. I va passar el que hem escoltat. Una dona que portava una vida marcada pel pecat, sabent que Jesús era allà, va voler anar a trobar Jesús. Aquesta dona portava una vida pecadora, diu l'Evangeli, i plorava, perquè no estava d'acord amb ella mateixa. No estava d'acord amb ella mateixa, com a vegades ens passa a nosaltres. A vegades portem coses, fem coses que ens saben greu, perquè no corresponen al que voldríem. I aquella dona, per tant, no es tanca en ella mateixa, sinó que va a trobar-se amb Jesús. Perquè aquella dona, a diferència dels comensals que hi havia en aquella taula, creia en Jesús, creia que Jesús la podia alliberar dels seus pecats, podia transformar la seva vida. I hem vist els gestos de cortesia, d'amor, d'afecte d'aquella dona envers Jesús. Simó, que així s'anomenava el fariseu que havia convidat Jesús, potser per veure si de debò Jesús era aquell profeta al qual seguien amb tant d'entusiasme les multituds, a veure si de debò era així l'autèntic profeta que la gent creia que era Jesús. I aleshores Simó pensa: si fos profeta, sabria qui és aquesta dona. Si fos profeta, sabria que és una dona pecadora. Per tant, aquell fariseu, en comptes d'admirar la bellesa de l'actitud d'aquella dona, amb aquells gestos envers Jesús, gestos d'amor, de cortesia, no va saber veure aquest comportament, aquest canvi d'actitud d'aquella dona, sinó que la va classificar: és una pecadora, i d'aquí no pot sortir. I com el Senyor no ho coneix això, Jesús no coneix tot això. I aleshores Jesús, que sempre actuava amb serenor i amb la seva saviesa de fill de Déu, li explica, li proposa aquella paràbola que hem escoltat, aquell prestador i aquelles dues persones que li devien una gran quantitat, una altra una quantitat més petita. Qui creus que estimarà més d'aquelles dues persones a les quals el prestador ha perdonat el deute que tenia cada una d'elles? O l'estimarà més aquella qui ha perdonat més? Així és. I no s'adona el fariseu que aquella paràbola va per ell. Mira, doncs, això és el que està passant ara. Jesús, abans de perdonar els pecats d'aquella dona, elogia els gestos d'amor, la generositat d'aquella dona. Has vist que aquesta dona ha mullat els meus peus amb les seves llàgrimes i els ha aixugat amb els seus cabells i els ha besat i m'ha ofert el seu perfum. Cosa aquesta de cortesia que tu no has tingut amb mi. Tu no has tingut amb mi. I aleshores Jesús, sí, li diu, no? Els teus pecats et són perdonats, la teva fe t'ha salvat, vés-te'n en pau. La misericòrdia del Senyor envers aquelles persones que, guiades per la fe en Jesús, com aquella dona, s'acosten a ell amb confiança, amb generositat, conscients de la necessitat del perdó del Senyor, i surten justificades aquestes persones, surten perdonades, vés-te'n en pau. És la gràcia que també nosaltres demanem al Senyor, de saber sempre acudir a la seva infinita misericòrdia. I això ho fem sobretot quan, en confiança, guiats per la fe, ens trobem amb el Senyor en el sagrament de la reconciliació, sagrament de la penitència. La fe ens diu: allà ens espera el Senyor per transformar la nostra vida, per omplir-nos de la seva misericòrdia, per perdonar-nos el pecat, els pecats, i perquè d'aquesta manera caminem sempre en pau, en el seu amor. Que el Senyor, doncs, ens concedeixi de saber sempre acudir a la seva misericòrdia i a la vegada ens concedeixi d'aprendre de ser com ell, de ser misericordiosos amb els nostres germans, no criticar-los, no judicar-los, com va fer el fariseu. Primer aquell fariseu va criticar i judicar aquella dona, després va judicar a Jesús. El Senyor ens demana que actuem sempre guiats per la fe, la fe que ens porta a conèixer l'amor de Jesucrist, que ens ha estimat tant que s'ha entregat per cadascun de nosaltres. I això és el que vivim en cada Eucaristia, que així sigui.
Mossèn Josep Vives ha parlat de l'actitud que hem de tenir els fills i filles de Déu a l'hora de reconèixer el nostre pecat, una actitud que ens porti a superar les ferides del mateix mal fet i amb un penediment sincer, Déu sempre ens perdona.
Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable, nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare, per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel, i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home. Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s'empujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola església, santa, catòlica i apostòlica, professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat, i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Preguem, germans, al Senyor, que coneix el que és amagat als nostres ulls i sap quines són les veritables necessitats dels homes.
Preguem per la Santa Església, perquè Déu nostre Senyor faci créixer el nombre dels seus fidels, n'allunya tota divisió i escolti les pregàries que li adrecem als cristians d'arreu del món. Preguem al Senyor.
Us demanem, Senyor.
Preguem també, nostre Senyor, pels governants de la nostra terra i de tots els pobles, perquè Déu els doni saviesa i força per ben regir i governar amb verdadera pau i justícia el poble que tenen encomanat. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Preguem també pels que són fora de la llar, perquè nostre Senyor els faci anar segurs, retornar sants a casa seva i treure aquell profit que desitjaven del seu viatge. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Preguem pels ancians i pels malalts i pels qui tenen cura d'ells, perquè l'amor de Déu i la nostra caritat fraterna siguin el consol que necessiten i esperen. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Preguem també, nostre Senyor, pels que avui ens hem aplegat en el seu nom en aquell lloc, i per mossèn Josep, el prevere que ens presideix, perquè nostre Senyor escolti les nostres pregàries i les nostres peticions li siguin sempre plaents. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor. O Déu, que mai no deixeu de compadir-vos ni de tenir misericòrdia, escolteu les nostres pregàries i doneu-nos un cor penitent i fidel, que sàpiga correspondre al vostre amor i difondre pels camins del món el missatge evangèlic de la reconciliació i de la pau. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
Acabem de compartir tots la pregària dels fidels, pregàries que es reciten des de la Catedral de Barcelona per a tots vosaltres i pregàries a les quals tots podem afegir-ne moltes per intencions particulars, comunitàries, familiars, d'un grup concret, d'un país, d'una vila, d'un poble. Són les necessitats que avui posem també davant de l'altar de l'Eucaristia. Abans hem proclamat i hem expressat la nostra fe en el credo. I ara, després d'aquests dos moments anteriors, comença la litúrgia de l'Eucaristia amb l'ofertori. l'ofertori, el celebrant presenta el pa i el vi, que es converteixen després en el cos i la sang de Crist. Amb aquest moment, mentre sonen les notes de l'orgue, amb el qual ens acompanya Josep Maria Escalona, continua l'Eucaristia amb la pregària de les ofrenes, el prefaci i la pregària eucarística.
Pregueu, germans i germanes, perquè tot portant a l'altar els goig i les penes de cada dia, ens unim al sacrifici d'acció de gràcies a Déu, Pare Omnipotent.
El Senyor rebi davant vostres aquest sacrifici, a lloança i glòria del seu nom, i també pel nostre bé i de tota la seva santa Església. Posem-nos drets.
O Déu, que amb aquests dons alimenteu tot l'home, nodrint-lo i renovant-lo amb la seva força sacramental, concediu-nos que no ens manqui aquesta ajuda ni en el cos ni en l'esperit. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor estigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amunt els cors.
Els alabem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor Déu nostre.
Cal fer-ho i és de justícia.
És realment el nostre deure que us donem gràcies, Pare Sant. És realment just que us glorifiquem, perquè vos sou l'únic Déu vivent i veritable, que existiu des de sempre i existireu eternament, i habiteu en una llum inaccessible. Vos, que sou l'únic bo i la font de la vida, heu creat totes les coses per omplir-les de benediccions i alegrar-les amb l'esplendor de la vostra llum. Per això, a la vostra presència hi ha innombrables estols d'àngels que us serveixen nit i dia i que, en contemplar cara a cara la vostra glòria, no paren mai de lluar-vos. També nosaltres i tota la creació que canta per la nostra veu ens hi ajuntem i us cantem joiosos tot dient.
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna dalt del cel, beneït.
Gràcies, Pare Sant, reconeixent que sou gran i que tot ho heu fet amb saviesa i amor. Heu creat l'home a imatge vostra i li heu confiat tot l'univers perquè en servir-vos a vos, que sou el creador, dominés totes les coses creades. I quan ell, desobeint-vos, perdé la vostra amistat, no l'abandonàreu al domini de la mort, sinó que vinguéreu misericordiós a ajudar-nos perquè els que us busquessin us poguessin trobar. Moltes vegades oferíreu als homes la vostra aliança i, enviant els profetes, els preparàveu per a la salvació que els havíeu promès. I tant vau estimar el món, Pare Sant, que en complir-se la plenitud del temps ens enviàreu com a Salvador el vostre fill unigènit. Ell, encarnat per obra de l'Esperit Sant i nascut de la Verge Maria, compartia la nostra condició humana, fet en tot igual com nosaltres, llevat del pecat, i anunciar als pobres la salvació, la redempció als captius i als afligits l'alegria. I encara, per complir els vostres designis, ell mateix es va oferir a la mort i, ressuscitant, la destruir i renovar la vida. I perquè no visquéssim més per a nosaltres mateixos, sinó per a ell, que per nosaltres havia mort i ressuscitat, enviar des de vos, Pare, els creients, com a primer do, l'Esperit Sant. I l'Esperit acaba l'obra de Crist en el món, duent a terme la santificació de totes les coses. Per això, Pare, us preguem que el mateix Esperit Sant santifiqui aquestes ofrenes, perquè es converteixin en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor, i així puguem celebrar aquest gran misteri que ell mateix ens deixà en signe d'aliança eterna. Ell, en efecte, arribada l'hora que vos, Pare Sant, havíeu de glorificar-lo, havent estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l'extrem. I mentre sopaven, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i el donà als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment prengué el calze ple del fruit de la vinya, donà gràcies i el passà als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe.
Anunciem la vostra mort. Confessem la vostra resurrecció. Esperem el vostre
Per això nosaltres, Pare, celebrant ara el memorial de la nostra redempció, recordem la mort de Crist i la seva estada entre els morts. Proclamem la seva resurrecció i la seva ascensió a la vostra dreta. I esperant el seu retorn gloriós, us oferim el seu cos i la seva sang com a sacrifici digne de vos, l'únic que salva el món. Mireu l'ofrena que vos mateix heu preparat per a la vostra Església. I ja que ens doneu un sol pa i un sol calze, concediu als que en participaran que, reunits en un sol cos per l'Esperit Sant, siguin en Crist una víctima viva a lloança de la vostra glòria. I ara, Senyor, recordeu-vos de tots aquells pels quals us oferim aquest sacrifici. En primer lloc, del vostre servent, el Papa Francesc, del nostre bisbe Lluís i del seu bisbe auxiliar Sebastià, dels bisbes de tot el món i també dels preveres, dels diaques, dels presents que us fan aquesta ofrena, de tot el vostre poble i de tots els que us cerquen amb sinceritat de cor. Recordeu-vos també dels que han mort en la pau de Crist i de tots els difunts, la fe dels quals només vos heu conegut. I a tots nosaltres, els vostres fills, concediu-nos, Pare Clementíssim, que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i amb els sants, aconseguim l'herència del cel en el vostre regne, on juntament amb tota la creació, lliure ja del pecat i de la mort, us glorificarem per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. En la pregària del Pare Nostre que Jesús ens ha ensenyat, acudim al nostre Pare demanant-li que tingui misericòrdia de nosaltres, que perdoni les nostres ofenses, tal com nosaltres també volem perdonar als nostres deutors. Així doncs, en fe i confiança, us hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat, així la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Doneu-vos la pau.
Gràcies, Senyor, per la pau que poses sempre davant de nosaltres perquè fem present el teu missatge en els nostres ambients. Us fem present aquesta pau, amics oients, a tots vosaltres, els qui ens seguiu en aquesta celebració eucarística.
Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.
Arribem al moment de la comunió. Us recordem, amics oients, que us estem acompanyant en aquesta nova edició del programa Avui és el dia del Senyor, des d'una mica després de 6:45. Hem compartit amb vosaltres la carta dominical del cardenal Lluís Martínez Sistac i hem entrevistat abans de la missa Peyo Sánchez, director de la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona, que ens ha recomanat tres bones produccions de cinema espiritual que es presenten i que s'estrenen aquests dies. Ara, en el moment de la comunió, els presents a la catedral que estan en condicions de fer-ho rebran l'Eucaristia sacramentalment. També vosaltres, amics oients, us podeu unir a la comunió amb alguna de les fórmules de comunió espiritual, especialment si no us ha estat possible per raons de malaltia, d'impediments, de viatges o d'altres tipus de raons no anar a participar físicament en l'Eucaristia.
seguirem el teu camí sense por. En tu trobem la vida, Jesucrist Senyor. En tu trobem la vida, Jesucrist Senyor.
En tu trobem la vida, Jesucrist Senyor. És per això, precisament, que, com que en Jesús volem trobar la vida, podem demanar-li que arribi des del sagrari, des del sagrament de l'Eucaristia, fins al nostre cor, fins a l'interior de cadascú de nosaltres, i ens ompli amb la seva gràcia. Aquesta és l'essència de la comunió espiritual, que té, en les seves fórmules, diferents frases, més curtes o més llargues. Frases on, per exemple, també demanem a Déu que, com que voldríem rebre'l amb aquella puresa, humilitat i devoció amb què el va rebre doncs Maria quan va dir sí, i amb la qual el van rebre també els sants, amb aquell esperit i aquell fervor que tenien i que són exemple per a nosaltres, doncs nosaltres també volem rebre aquesta Eucaristia, encara que sigui espiritualment, també és una font de gràcia sagramental, de gràcia de Déu. Aprofitem l'acció de gràcies per comentar-vos una previsió important, ja que en molts d'aquests diumenges durant l'any seguim les cartes de Sant Pau. Sant Pau és notícia en els 2.000 anys de cristianisme, notícia per el gran esdeveniment de la presència de Jesús entre nosaltres, un esdeveniment que perviu avui. És notícia també a Tarragona, dimecres, perquè a les 12 es presentarà a la seu de la Tarraconense, aquí a Barcelona, al carrer dels Àngels, número 18, el Congrés Internacional als últims anys de la vida de Pau, un acte que presidirà l'arcabisbe de Tarragona i president de la Tarraconense, Jaume Pujol. També hi seran presents el degà de la Facultat de Teologia, Armand Puig, i el director de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona, Josep Maria Gavaldà. Amb la pregària final, després de la pregària eucarística, el ritu de la pau i la comunió, acabarem aquesta eucaristia que ha presidit mossèn Josep Vives i en la qual han intervingut en la direcció dels cants David Montserrat, del cor de cambra Francesc Valls de la Catedral, i Josep Maria Escalona a l'orgue. El silenci de l'acció de gràcies és també un moment molt intens en què tots, en aquesta presència permanent de Déu durant la celebració eucarística, demanem, especialment avui, que ens ompli del seu amor, aquest amor que portem al món.
La comunió que hem rebut, així com és signe de la unió dels fidels amb vos, porti tota l'Església a la unitat. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Glorifiqueu el Senyor amb la vostra vida. Aneu-vos-en en pau.
Cant de sortida número 458. Lloeu al Senyor.
Fins aquí aquesta edició del programa Avui és el Dia del Senyor, amb l'entrevista després de la carta dominical abans de les 7 i amb l'Eucaristia que hem compartit amb tots vosaltres fins ara. Hem estat avui Acompanyant-vos el Jordi Carretero al control tècnic des dels estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona, amb el Mario Ramírez a les vies de so aquí a la catedral i amb qui us ha parlat davant del micròfon, l'Ignasi Miranda. Que acabeu de passar un bon diumenge i que comenceu molt bé la setmana. Adéu-siau!